Hola, benvinguts a una nova edició del programa que porta per títol Món Cultural aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Un programa en el qual fem un viatge per al món de la cultura en general, el que nosaltres considerem cultura. Els oients poden considerar altres coses també cultura. Tot és, hi ha moltes coses que realment ens serveixen per engrandir els nostres coneixements. I aquest viatge el fem habitualment cada 15 dies. Don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, benvingut.
Hola, encantat.
L'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
També amb la col·laboració especial de tant en tant de la Conxita Brotons i d'un servidor, Joan Ribas. Avui edició número 33, corresponent a aquest cap de setmana del 27 de març, ja darrer cap de setmana d'aquest mes. Ja hem entrat a la primavera, el diumenge ve el canvi d'horari, con lo qual allargarem el dia, la llum, tot serà més bonic, possiblement, amb més llum, o no, pels que li agradi la foscor i la nit, pues, millor ells no gaudeixen tant. I en aquest programa d'avui pues, tenim de tot, tenim un especial musical, com sempre fem cada programa, dediquem a un músic, a un cantant, a una cantant, al nostre programa, i avui volem recuperar una persona, jo crec que desconeguda avui en dia, aquest any que vivim, el 2026, que és Joe McDonald, que ha gravat 30 àlbums durant tota la seva carrera i que ens ha deixat fa pocs dies. Sobretot molt conegut per la seva època dels anys 60 i del grup Country Joe and the Fish. També entrevistes, com no, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos ens porta una entrevista amb la pintora e il·lustradora Eva Armisen. També parlem de l'agenda cultural, d'obres de teatre i per tancar el programa tindrem també una entrevista amb Enric Pérez, creador dels cinemes Verdi del barri de Gràcia. Tot això, més o menys, 1:30 de programa i comencem ja parlant de Country Joe McDonald, que, com dic, ell va triomfar sobretot als anys 60 amb el grup Country Joe and the Fish. Va néixer a Washington un 1 de gener del 1942 i va morir el passat 7 de març a Berkeley. Va ser un músic, activista nord-americà i va liderar l'època dels anys 60 del folk rock psicodèlic. Ja sabeu que als anys 60 va néixer la música rock a Estats Units i a Anglaterra d'una forma apabullant moltíssims grups o cantants. És l'època gloriosa dels Beatles, dels Rollings, de Bob Dylan, de Jefferson Airplane i altres, com Jimi Hendrix, un dels més grans guitarristes. Com he dit abans, Country Joe McDonald va gravar 33 àlbums i va escriure cents de cançons a lo llarg de la seva prolongada carrera. El 1965 va fundar amb un guitarrista i vocal amic seu, Barry Melton, la banda Country Joe and the Fish, que va durar fins a 1970. Aquests dos músics tenien una base de música folk i eren admiradors de Buddy Guthrie i es va convertir en l'agrupació pionera de folk rock psicodèlic amb les seves actuacions als diversos festivals, el Monterrey Pop Festival i sobretot amb el Festival de Woodstock. El grup es va separar el 1970 i ell, Joe McDonald, va continuar la seva carrera en solitari. Aquest grup i aquest cantant es va convertir en una figura clau de la contracultura gràcies a una cançó titulada I Feel Like I'm Fixing to Die Rock, una sàtira mordaç sobre la guerra de Vietnam que es va transformar en himne dels moviments pacifistes i que va interpretar concretament el Festival de Woodstock i que ara escoltem la interpretació d'un himne que suposo que recordareu perquè ha sortit en pel·lícula sobre la guerra del Vietnam i és un tema bastant conegut.
Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
The man, Uncle Sam, need your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why we all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty of good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just don't be afraid if they drop the bomb, they drop it on the Viet Cong. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is
Aquest tema interpretat en directe al Festival de Woodstock va ser escrit al 1965 quan el president Lyndon B. Johnson intensificava l'enviament de tropes a Vietnam i combinava humor àcid, crítica política amb un estribillo que el públic corejava en els concerts en aquests crits inicials que donava el country Joe McDonald. Li va donar molta notorietat a ell i al grup, però també li va donar molts problemes, ja que va ser arrestat i multat per cantar moltes vegades aquest tema. No? Va mantenir una certa relació amb la cantant Janis Joplin i inclús li va dedicar una cançó que ara escoltarem. I en la dècada dels anys 90 va ajudar a impulsar un monument als veterans de Vietnam a la ciutat californiana de Berkeley, en un gest que simbolitzava la reconciliació tras els anys de conflicte. Escoltem ara el tema que Country Joe McDonald i el grup Country Joe and the Fish van dedicar a Janis Joplin, titulat Janis.
Into my life on waves of electrical sound and flashing light she came. Into my life with the twist of a dial, the wave of her hand, the warmth of her smile. And even though I know that you and I could never find the kind of love we wanted together, to be that something special for me. And I, you and I, and walking on grass where we rolled and laughed in the moonlight, I find myself thinking of you. You. Into my eye comes visions of patterns, designs the image of her I see. Into my mind the smell of her hair, the sound of her voice, we once were there. And even though I know that you and I could never find the kind of love we wanted together alone, I find myself missing you and I, you and I.
I després d'aquesta cançó de Country Joe and the Fish dedicada a Janis Joplin, continuem aquí a Món Cultural i ara pertoca l'entrevista que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que és amb la pintora i il·lustradora Eva Armisen, que presenta al Cercle Artístic l'exposició La vida pintada, des del passat 22 de gener fins al proper 19 d'abril.
Pues sí, y gracias por decirme esta presentación que ya nos acerca a lo que es una exposición maravillosa. Y tenemos a otro lado del teléfono a, justamente a la autora, a esta gran pintora y ilustradora que es Eva Arbizén. Eva, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque esto se puede escuchar a lo largo del día en cualquier hora en la emisora. Gracias por estar con nosotros, Eva. ¿Nos escuchas bien? Sí, tenemos a nuestra invitada de lujo que es, como decía muy bien Sean, Eva Arbizén. Hola Eva, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí en Moncultural, porque tu exposición a mí me cogió el corazón. Yo no conocía bien tu obra y me he quedado de piedra cuando he empezado a investigar sobre tu carrera artística, y realmente tienes una carrera artística súper internacional, ¿no? Quizá más internacional que española.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, bueno, tengo una carrera que yo siempre digo que he ido siguiendo a mis pinturas y me han llevado por muchos países diferentes. Trabajo mucho en España, pero es verdad que he trabajado y sigo trabajando mucho también en Asia, en Estados Unidos, en otros lugares de Europa.
Bueno, tú eres nacida en Zaragoza, pero ahora vives en Barcelona. ¿O dónde vives?
Bueno, ahora hace mucho. O sea, yo acabé... Cuando acabé el instituto tuve que decidir dónde estudiaría Bellas Artes. En Zaragoza no tenemos todavía Universidad de Bellas Artes a día de hoy, desgraciadamente. Y tuve que elegir y vine a Barcelona. Y desde entonces yo he estado trabajando siempre desde Cataluña. Diferentes sitios, intermitentemente en Barcelona, en el Maresme, Moianés. O sea, me he movido siempre y siempre he tenido mi estudio en Cataluña.
Y viajando mucho, porque he visto que en Seúl... Te quieren mucho, tienes varias exposiciones. Es curioso que en Corea del Sur el espíritu, digamos, exótico que tienen los asiáticos y más concretamente los surcoreanos, le encantan tus figuras, porque hay que decir que la pintura que hace Eva es realmente impresionante. Son grandes, digamos, retratos de sobre todo de mujeres, ¿no?
Bueno, sí, porque hay una narradora que es la protagonista que está en casi todas las obras, que me sirve un poco para explicar. Al final yo lo que pinto son emociones y lo que me gusta es poder, como tengo como la fantasía de parar el tiempo cuando pinto, y cuando algo me llama la atención y me emociona, intento como encapsularlo y poderlo pintar. A veces apunto una frase, a veces es un dibujo pequeño que luego cuando llego al estudio puedo desarrollar y decidir en qué formato lo hago, en qué escala y en qué técnica.
Y el título de la exposición que presentas en el Círculo Artístico lo dice todo, la vida pintada, ¿no? O sea, estás pintando la vida. Hay que decir que está abierto hasta el 19 de abril, o sea, hay mucho tiempo para ir a verla todavía y vale la pena. Y que además haces, y eso creo que es muy importante, esa relación del artista con los que pueden descubrir su obra, haces visitas guiadas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no suelo hacer esto, pero me lo propusieron y he hecho algunas ya. Y no me gustaba al principio la idea porque pienso que condiciona la mirada del que se acerca. Pero la verdad es que todos los que han ido viniendo a las visitas guiadas ya habían visto la exposición. Con lo cual está siendo muy bonito porque yo puedo explicar muchas anécdotas que hay detrás de las obras, por qué las he hecho de una determinada manera, por qué la exposición está ordenada así, qué es lo que me gustaría. Y luego la gente ya ha tenido esa primera impresión, que creo que es muy íntima, de cuando alguien se acerca a una pintura o a una escultura, una cerámica, lo que sea, y tiene su propio, se la hace suya, ¿no?
¿Qué métodos de pintura utilizas en estos cuadros? Que generalmente son cuadros, yo creo que grandes, quiero decir. Yo creo que te sientes bien, ¿no? Haciendo esas caras grandes donde se ve esa, digamos, esa vida pintada que tú intentas transmitir.
Bueno, al final, a ver, en la exposición de la vida pintada, lo que hacía bastantes años que yo no hacía una exposición individual en Barcelona, y entonces me interesaba poder mostrar. Primero porque la exposición es muy grande y entonces sí que tenía la oportunidad de poder mostrar todas las cosas que hago, que son muchas, pero desde papel, dibujos, con diferentes formatos, escalas muy grandes, dibujos muy delicados y muy pequeños, hay cerámica, hay esculturas, hay obra gráfica, en fin, me apetecía también enseñar un poco esa versatilidad, ¿no?
Sí, porque curiosamente también te has formado en cerámica, ¿no, tú?
Bueno, la verdad es que al final vas buscando, ¿no?, el material y la forma que más se puede acercar a lo que quieres explicar, o por lo menos esa es mi manera de trabajar. Y la cerámica tiene algo muy interesante, que es el material perfecto para hablar de fragilidad para mí. Uh-huh. Y entonces toda la parte que tiene en mi trabajo, que es como un tema muy recurrente de la fragilidad de las cabezas, de los pensamientos, de nuestra vida interior, la cerámica para mí era la manera más natural de poder expresar eso. Y entonces en el Cercle hay cuatro obras de cerámica.
Hay otro aspecto importante en tu pintura y sobre todo en el exposición que presentas de la vida pintada, que es el colorido, ¿no? El colorido lo dominas mucho y en cierta medida es una forma en que tú explicas esa vida pintada, ¿no?
Bueno, el color, como lo que te comentaba antes, como el material o el medio, como la escala, todos son decisiones que están condicionadas por lo que quiero, o sea, son también como posibilidades, ¿no?, de explotar para poder comunicarte mejor. El color es muy importante para mí, pero no solamente el color, también la ausencia de color. Hay muchísimos dibujos que están hechos a lápiz que tienen muy poco color y tienen otra. O sea, quiero decir que depende lo que quieras explicar. Creo que es otro medio más, ¿no? No es el color por el color, sino el ver que esa plasticidad pueda transmitir el mensaje que me interesa.
Otro aspecto importante es que has trabajado, aparte de tus dibujos y de tus ilustraciones y pinturas que haces, han sido también para actividades, digamos, de ayudas, ¿no?
Ah, bueno, yo tengo, sí, colaboro con a veces si hago cosas benéficas.
Eso es importante, que para un artista que tenga esta pues visión, sí, de la vida es importante, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante, ¿no? No perder nunca el contacto con el exterior, ¿no?, y con la sociedad y con lo que nos pasa. Y siempre se creo muy firmemente que el arte puede aportar visiones diferentes, uh-huh, a todo el mundo, incluso a muchísima gente que no lo sabe. Y que por eso tengo tantos proyectos también de arte público, donde las esculturas o las obras o los murales se instalan en lugares donde la gente no los está buscando, uh-huh, y los encuentra. Y yo creo que pueden cambiar la manera de mirar y te pueden cambiar el día y tu pensamiento y pueden activar cosas que a lo mejor en ese momento no estaban en tu cabeza.
Además, como ilustradora tienes muchos trabajos, ¿no? Porque veo aquí que has hecho ilustraciones, por ejemplo, a un puzzle, pero supongo que tienes ilustraciones también de libros y de otras actividades dentro de ese mundo fantástico que sería la ilustración, además de la pintura del cuadro en sí mismo y de las exposiciones, ¿no?
Bueno, la ilustración, yo no soy ilustradora, pero es verdad que mi pintura tiene una parte como muy humana y sí que se ha acercado a mi gente y he acabado ilustrando e involucrándome en proyectos tanto para niños como para adultos y sí, al final he hecho bastantes libros sobre temáticas diferentes y ilustro cada 15 días los artículos de Eva Piquer en el diari digital 14.cat. O sea que sí, y también me sirve para estar es como muy diferente porque al final yo pinto mis cosas en soledad y demás. La ilustración me permite entrar en el mundo de otros y todo eso también a mí me sirve, me regenera las ideas, me hace ponerme en un lugar distinto.
O sea, en el fondo una fuente que también te enriquece, por decirlo así, ¿no?
Exacto, sí, sí, totalmente.
Después de la exposición aquí en el Círculo Artístico, que es un lugar precioso, supongo que estás muy contenta de haberlo podido hacer en esa sala en que al entrar al Círculo Artístico ya se ve tu exposición, con lo cual prácticamente ya te llevan a verla. Después tienes otros proyectos de exposiciones en España, sea en tu ciudad, sea en el extranjero. ¿Cómo están tus proyectos para este 2026?
Pues mira, la verdad es que el 2026 es como una locura porque estoy haciendo En Corea he estado ya a punto de estrenar un musical sobre mi trabajo.
¿Un musical? Sí. ¡Qué curioso!
Un musical,
en
sí,
coreano, bueno, claro.
En coreano, sí, sí.
No será del estilo K-pop que tanto se lleva actualmente,
bueno,
¿no?
Bueno, es un estilo... sí. A ver, es un musical orientado a familias, pero no es un musical infantil. Es un musical para todos los públicos, digamos. Y tiene muchas músicas diferentes. Por supuesto, yo no me he hecho cargo de la parte musical, pero yo he creado los personajes y he participado en todas las escenografías, el vestuario. Bueno, he trabajado como conjuntamente. O sea, se ha hecho basado en mi estética, digamos. Se ha escrito un guión que yo he aprobado y sobre eso pues estrenamos en los teatros en Corea el 10 de julio. Y ahora estamos con todos los preparativos y con los primeros ensayos. Y eso será en julio. En junio inauguro en un museo en Taiwán, en Kilun, una exposición individual, que es la primera vez que expongo, porque en otros sitios de Asia sí que he expuesto mucho, pero en Taiwán es mi primera vez así de exposición individual. Y después, más aquí en el territorio, inauguro en noviembre la sala de la Diputación de Huesca, que es una sala magnífica y que tengo muchísimas ganas.
Claro, porque es tu parte, por decirlo así. Es la parte.
Sí, la verdad es que sí.
Tu parte aragonesa, tu parte aragonesa.
Exactamente.
¿Cómo se vive esa internacionalidad de tener que ir a Corea, de tener que ir a Estados Unidos? No sé si hablas coreano o algo te defiendes.
No, nada. Es como imposible. A ver, yo, hola, adiós, y puedo alimentarme, poca cosa más. Pero es que es un idioma muy, muy, muy difícil.
Muy complejo.
Yo ya no. Llevo muchos años yendo a Corea, pero no consigo retener nada, la verdad. Pues lo llevo muy bien, porque a mí me encanta viajar y porque aparte es una manera de viajar muy diferente, porque voy a trabajar, conozco la realidad, que es muy distinta a la que conocería si fuera a hacer turismo, y es un país fascinante en el que me siento, en Corea especialmente, porque es donde más he viajado, como muy, trabajo muy a gusto, porque son grandes trabajadores y muy, muy organizados, y yo que soy más caótica, hacemos una buena combinación.
O sea que la cultura asiática, por decirlo así, ya que Corea forma parte de esa cultura china y japonesa, coincide contigo, es decir, creáis un buen equilibrio, ¿no? Un poco tu forma de ser más menos concentrada o aparentemente o menos ordenada y con la severidad, por decirlo así, casi oriental, ¿no?
Sí, bueno, todo es que tengo que decirte que no se parece en nada a trabajar en China, a trabajar en Corea o a trabajar en Japón o en Singapur. Quiero decir, es como trabajar aquí o trabajar en Alemania, me imagino. Quiero decir, hay sistemas muy diferentes de organización. Los coreanos son muy, muy abiertos y muy enseguida te acogen, son como muy buenos anfitriones y te hacen entrar en su... Dicen que son los latinos de Asia, ¿no? Y yo estoy bastante de acuerdo. Entonces, trabajar con ellos, aparte de que son serios a la hora de trabajar, también es muy divertido. Y tienen como saben tratarte muy bien, están muy orgullosos de su cultura, comparten todo contigo a nivel, yo que sé, gastronómico, de arquitectura, de te pasean. Bueno, es un placer, la verdad. Y me fascina. Y además es un país que cada vez que lo visitas, aunque sea cada 2 o 3 meses, ves cosas diferentes, porque cambia a una velocidad increíble, ¿no? Es muy especial.
La explosión asiática, que se dice. Volviendo a la exposición de la vida pintada, yo tengo que explicar mi experiencia, si no te importa, y es que yo entré claro. La exposición, la vi, me quedé enseguida enamorado, y dije, bueno, a ver, yo tengo que hablar con Eva, porque a mí el espacio que acabo de ver me ha tocado el alma, y tengo que hablar con la señora Armisen. Entonces, de forma muy amable, me acerqué a los chicos, que eran unos chicos jóvenes, digo, oye, que yo quiero hablar. Dice, bueno, ella no sé, tal, dice, tenemos una tarjeta de su representante, y me dieron una tarjeta de Cristina, que por cierto también se llama Armisen, y que es tu hermana, que te hace de representante, y que me atendió cuando la llamé, me atendió de una forma tan maravillosa, que públicamente se lo quiero agradecer, me dio tu contacto y me podía hablar contigo y hacerte esa entrevista, que para mí es un honor, porque ya te digo, me quedé encantado de tu obra, no te conocía en profundidad, y era un descubrimiento que me gusta poder decir en público que no hay que perderse esta exposición, porque creo que es recuperar a una de las artistas españolas, aparte de esa dimensión universal y y a nivel internacional que tienes, que creo que tienes una sensibilidad y una capacidad para hacer llegar emociones al espectador, al visitante de tus obras, que es realmente muy importante. Por lo cual,
te quiero agradecer
de verdad que hayas estado aquí en Moncultural, que hayas atendido a nuestras preguntas, y te deseo que todos los proyectos que nos has explicado para este 2026, empezando por el musical, que la pregunta del millón sería: ¿tú crees que este musical podría venir a Barcelona o a España o a Zaragoza, ya que tú eres de Zaragoza? ¿Podría venir o lo ves difícil? ¿O que alguna compañía española, catalana o aragonesa o del resto de España aceptara hacer el musical en nuestro idioma?
Para mí sería fantástico.
Claro, pero es que aprovechando que tú has hecho, porque claro, ¿qué son, máscaras o van disfrazados como tus cuadros? O como...
No, son actores que están caracterizados, pero no llevan, bueno, hay algunos.
Van caracterizados animales, como tus personajes, por decirlo así,
exacto,
¿no?
Exacto.
Vale. Bueno, pero se puede hacer aquí en Cataluña o en Madrid o en Aragón o en Galicia.
Claro que sí.
Pues tienes que ponerte en contacto con algunos promotores teatrales de España y vender la idea de ver que traigan un musical de una pintora. Oye,
claro que sí, no
los días se ven, ¿eh? Piensa que lo más que creo es que hay un musical dedicado a Dalí, me parece, ¿eh? Si no me equivoco.
No lo sé, la verdad.
Pero que es una notición que vas a hacer un musical con tus personajes. Eva Armisen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades y recomendación: no se pierdan La vida pintada en la exposición que hay en el Cercle Artístic de Barcelona, un lugar precioso, un lugar céntrico, con lo cual es obligado que así ir a ver La vida pintada. Eva, muchas gracias y felicidades.
Gracias a vosotros. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
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 I continuem aquí a Moncultural en aquest petit homenatge que l'estem fent avui al cantant country Joe McDonald. Clar, hem triat 4 temes de la seva extensa discografia, són 33 àlbums, molts anys composant en directe, i sobretot la dècada dels anys 60 i principis dels 70, amb l'èxit que va suposar el grup country Joe and the Fish. I aquell tema que amb el que hem obert avui el programa a nivell de musical és un tema que, a més, tots els que escoltarem avui estan dins d'aquest LP que es titula I Feel Like I'm Fixing to Die Rack. Me siento como si fuera a morir, seria més o menys la traducció, i en aquest estribillo al començament que ell crida en el concert de Woodstock, no? 1, 2, 3... ¿Por qué luchamos? No me preguntes, me importa un carajo. Country on the Fish, folk rock psicodèlic, en una dècada dels 60 que sortien grups i cantants com bolets, no? per tot el, tant als Estats Units com a Anglaterra, no? I val la pena recordar aquesta gent que no han sigut mai molt famosos ni personatges icònics de la música en general, però que, bueno, ja que ens va deixar el passat 7 de març, aquest petitó homenatge a Country Joe McDonald, escoltant dins de la interpretació del seu grup Country Joe and the Fish el tema Who Am I?
Who am I to stand and wonder to wait while the wheels of fate slowly grind my life. Fall now, burn inside at the thought of all the years of waste, the years of crime, the passions of a heart so blind. Think that, but even still, as I stand exposed, the feelings are felt, and I cry into the echo. Of fate slowly grind my life away.
shall see which one will bend under the strain of death's golden eyes. Which one of us shall win the prize to live, and which one will die? 'Tis I, my friend, yes, 'tis I shall kill to live again and again, to clutch the throat of sweet revenge. For life is here only for the taking.
La veu de Country Joe McDonald en aquest tema Who and I. I ara ja entrem a l'agenda cultural, que és clar, aquesta setmana llegint La Vanguardia vaig veure una notícia que ja feia falta des de fa molt de temps, que és l'abandonament d'un edifici, jo diria que històric, és històric, al començament de les Rambles, que és el teatre principal. És una vergonya.
Al començament de les Rambles?
De cap a Drassanes.
No, des de Plaça Colón, no?
Sí, de Drassanes.
Clar, començant és que el començament de les Rambles també pot ser des de Plaça Catalunya.
No, si anem per número d'edificis seria a baix de tot. Bueno, les Rambles a baix de tot. El teatre principal, un edifici que estava realment en un estat deplorable, possiblement no tal com l'Arnau, que s'estava caient íntegrament i que també s'està restaurant. Pues bé, el teatre principal inicia unes obres d'uns 30 mesos per recuperar la seva activitat i acollirà teatre, música en viu, exposicions, també tindrà una oferta de restauració. Aquest teatre va tancar definitivament el 2017, va ser una època, crec que també cinema, teatre, musicals. Jo recordo allà haver anat a veure un concert dedicat a Nino Rota amb el director Carlos Sabina. Nino Rota i Miklos Rotsa. I va vindre el Carlos Sabina i van fer allà el concert fa bastants anys. Pues bé, aquestes obres el que volen és recuperar la seva activitat cultural, que fa falta, que les Rambles, a part de ser un centre per turistes i per sangria i menjar d'aquests fast food, també tingui la part de cultura. No?
No és una, no, a nivell cultural és una gran notícia.
Importantíssima, perquè entre això i que el Capitol, sí, que també sembla que
Rovira... I a nivell arquitectònic, perquè era una pena que es perdessi una obra arquitectònica d'aquesta dimensió. Sí.
Bueno, pues un acord entre el grup Air Atir Hospitality i també el grup Balanyà, que és el que crec que era propietari
sí,
de l'edifici.
Sí, perquè havia estat cinema.
Sí, va ser, perquè clar, acabo de dir, cinema, sí, teatre, sí, sala de concerts,
sala
també.
Sala de concerts, clar, sí, havia estat en actiu bastants anys.
Molts anys, no? Va tindre un incendi que fa, sí, fa molts anys i es va recuperar una altra vegada. Doncs pues bé, Balanyà ha cedit el dret de superfície per 50 anys s'ha pogut fer pues, aquesta inversió que serà de 45 milions d'euros. Una increïble obra realment faraònica, perquè ja dic, si per dins està com està la façana, ho tindran que fer tot nou, no? Els seus orígens, el teatre principal, es remunten a finals del segle XVI. Entre 1597 i 1603 es va construir un primer corral de comèdies conegut com a Teatro de la Santa Creu, vinculat a l'antic Hospital de la Santa Creu, i que destinava els ingressos de les representacions a finançar la seva activitat assistencial. Al llarg de la seva història, l'edifici ha sigut reconstruït, remodelat en diverses ocasions, i bueno, el que tindrem en aquest teatre principal ben bé ja serà a finals del 2027 o principi del 2028, tindrem pues, el teatre principal, tindrem el Capitol recuperat, el teatre Capitol, que està a dalt de les Rambles, o a baix, si entreu des de Plaça Catalunya, depèn com es miri, i també pues, bueno, el Centre Cultural Virreina, el Santa Mònica, el Liceu, el Teatre Poliorama, i també un centre d'arts digitals amb l'antiga foneria de Canons, amb la qual la Rambla recuperarà una certa part.
Hi ha un museu de figures de cera, no?
Sí, que està amagada, sí, està sí, amagada. Entres per la Rambla, sí.
Per la Rambla està
sí, sí, davant de la Virreina. Es pot
sí, entrar exactament,
sí. Sí, sí, que a més hi ha un bar molt maco, que és el Bosc de les Fades, no? Que és molt,
sí,
molt xulo.
Sí, sí.
Bueno, pues una notícia importantíssima, que jo sempre que passava per allà dia, però com pot ser
quina
que
pena,
aquest
no?
edifici...
Quina pena, estigui, sí.
Però Balanyà no sé què passa, però té diversos edificis. El cinema Rex de Gran Via,
també
allà està,
allà parat,
abandonat completament.
Però porta molts anys, com mínim 10.
Després,
i és una pena que la Rambla no recuperi la cúpula Venus,
també,
que va ser molt important perquè sí. va fer molts espectacles del teatre independent d'aquella època,
sí.
que no hi havia altres teatres i la cúpula Venus, que la portava un home molt vinculat al món del teatre, no s'ha recuperat i és una pena.
No, és veritat, sí, sí. També hi havia un frontón abans, no?
Sí.
A part baixa de...
Dos frontons hi havia.
Dos frontons.
Jo penso que a cada costat, em sembla que...
I algun cinema, passa que els cinemes que hi havia allà eren bastant cutres, no?
Sí.
No sé si el Cinemar o algun d'aquests.
Sí, algun d'aquells, no recordo.
Cutrillos. Bueno, pues, important notícia per la ciutat de Barcelona i a part de recuperar les Rambles a nivell de carrer d'aquesta renovació que estan fent, que esperem que l'any que ve ja estigui finalitzada, pues, tindrem llocs per anar a gaudir de teatre, de música, de concerts i altres coses. I escoltem ara un altre tema, en aquest cas del Country Joe McDonald, que és titulat Thursday, també d'aquest LP titulat I Feel Like I'm Fixing to Die Rack.
Now it don't mind or if I'm bound, and it seems I got your feet off the ground. Maybe you'll try a little bit of that speed. Only if you want to shake your head and rattle your brain. Make you act just a bit insane. Give you all the psychic energy you need. Eat flowers and kiss babies. LSD for you and me. Thank you.
I bé, món cultural, continuem. Després d'agenda cultural ve un repàs una mica, no a tota la cartera teatral, que és impossible la quantitat d'obres que estan arribant aquests darrers dies, però sí destacar algunes. Per exemple, el Teatre Romea, a partir del 25 de març, ha arribat Lluís Omar, que encarna l'emperador Adriano, i que és aquesta obra que es diu Memòries d'Adriano, l'adaptació escènica de la novel·la de Marguerite Yourcenar, i que protagonitza Lluís Omar i altres actors. Està dirigida per Beatriz Jaén, i la producció arriba a Barcelona després del recorregut que ha fet per al Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida i per la cartellera de Madrid. El muntatge de Memòries d'Adriano parteix del testimoni en primera persona de l'emperador romà, quan al final de la seva vida revisa el seu recorregut polític i personal. Teatre Romea i Lluís Omar. També tenim a la Villarroel, després del grandíssim èxit que ha tingut Els fills, amb entrades exaurides tots els dies, arriba una altra obra, en aquest cas una comèdia dirigida per Marta Butxaca, i que aborda el xoc generacional i els límits en l'educació. L'obra es titula Una bufetada a temps i l'espectacle arriba a partir del 1 i fins al 26 d'abril en Montse Guallar, Mar Rius, Eduard Font, Sara Diego i Ramon Madaula. És el repartiment d'Una bufetada a temps a la Villarroel. També tenim el Teatre Goya, ja s'estan representant la parella Imanol Arias i Maria Barranco amb l'obra Mejor no decirlo. Ells dos, que són els únics que apareixen a escena, són un matrimoni que fa molts anys que estan junts i la seva fórmula imbatible és saber quan cal parlar i quan és millor callar. Però què passaria si per una vegada a la vida es plantegessin dir-ho tot? És això el que planteja aquesta obra, Mejor no decirlo, que està actualment ja en cartellera al Teatre Goya, amb molts dies i en entrades exaurides. És una curta temporada, estan únicament fins al 12 d'abril, i Manol Arias i Maria Barranco. I també tenim el Teatre Poliorama, Els perfectes desconeguts, aquesta obra que ja s'ha portat al cinema diverses vegades. Crec que va arribar de primer dirigida al cinema per Paolo Genovese a Itàlia i després també es va fer aquí a Espanya la mateixa obra, que són, crec que són quatre parelles que es reuneixen un dia en un sopar i decideixen fer un joc que és els mòbils de cada un d'ells, mirar a veure quins missatges o quins whatsapps hi ha dins d'aquests mòbils, no? I això desembocarà pues en sorprendre's i en coses que no sap la parella sobre l'altra, no? Perfectes desconeguts, el Teatre Poliorama, és una obra dirigida per David Selvas, que darrerament està dirigint molt de teatre, també participa com a actor en aquesta sèrie que ha començat 3CAT, que és l'any 1, no? Es titula, no sé si l'heu vist. I tenim el repartiment a Biel Duran, Eduard Farello, Julia Molins i ja dic que l'autoria és del Paolo Genovese. Tot això dins de la cartellera actual teatral. Però també ens ha arribat la notícia de que el Teatre Grec i el Teatre Lliure celebren 50 anys amb l'òpera dels Tres Rals. En aquest cas és una commemoració aquest 2026 del seu 50 aniversari, portant a escena un dels grans títols indiscutibles del segle XX, que és l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill. La nova producció inaugurarà el Festival d'Estiu del Grec els dies 29, 30 de juny i 1 de juliol i donarà el tret de sortida a la temporada del Lliure el 17 de setembre. També es podrà veure a la sala Fabià Puigcerver. La direcció escènica de l'òpera dels Reals recau en Marta Pazos i la producció compta amb direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i una nova traducció al català signada per Marc Rosic, que ha optat per un llenguatge planer, directe i en català d'avui, per facilitar una mica la relació entre el públic i mantenir viu el trencament de la quarta paret característic de Bertolt Brecht. A l'escenari hi haurà 12 intèrpretes, Nau Albet, Míriam Muclés, Eduard Farel o altra vegada també. Ja sabeu, aquesta història que originalment passava als baixos fons de Londres, a l'època de les entreguerres, i en un bon de delinqüents, captaires, corruptes, i un personatge que és la figura del Mackie el Navalla, no? Mac the Knife, com cantava Bobby Darin, Frank Sinatra i altres grans de la música, no? Bueno, pues tot això és una mica la cartellera teatral que teniu, moltíssimes obres en grans teatres, en petites sales a la ciutat de Barcelona, i que, bueno, l'altre dia es va fer la festa de Cap Butaca Buida, que es veu que va ser un grandíssim èxit, que la gent va respondre, però crec que ja quasi ben bé no fa falta això, no? Perquè ja dic que és que en molts teatres, quasi tots, que tenen més o menys figures i obres importants, s'exhaureixen d'una forma rapidíssima totes les localitats. Però no únicament hi ha que recolzar aquests grans teatres i grans figures, sinó també les petites sales que les hi ha a Barcelona i que també són actors, actrius no tan coneguts, però que fan realment una bona feina i, bueno, comencen la seva carrera molts i altres tenen aquesta carrera una mica fora dels circuits més comercials. I abans de parlar d'un llibre i d'un cinema, el que farem serà escoltar el tràiler, en aquest cas, de La vida és Verdi, i ara ja entrem a la segona entrevista que ens porta avui Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Sí? Hola.
Hola, estem fent una pel·lícula sobre el cine Verdi i m'agradaria saber si t'ha agradat més que un costum.
Perquè cumple 100 anys.
Aquesta sala, això serà la sala de ball del Verdi.
Nos conocimos aquí en el Verdi, me saca a bailar porque la orquesta era extraordinaria.
Tu te vas casar al Verdi.
I per què no expliques això a la pel·lícula?
Per què no? Perquè jo no sortiré a la pel·lícula i no m'ho diguis més, pesada.
I estem parlant dels anys 80, convertint-lo en una sala temàtica de pel·lícules d'autor. El que jo no m'esperava és que de passada es transformaria el barri.
Pues coneixes algú que pugui sortir?
Sí.
Aquí.
El Richard.
Now, cinema is such an extraordinary thing. I hope you never lose the experience of coming to a theater and sitting in a seat. It's kind of an amazing mind space to get into.
Te tengo que informar que estamos haciendo un casting.
Esto es una llamada de casting.
Sí.
He nascut a Gràcia, des de que soc adolescent, que vinc aquí, i he vingut molt, he plorat molt.
Pero venía mucho yo al Verdi, porque las ponían en versión original.
Quan tenia 16 anys, vaig aterrissar allà a Plaça Catalunya i vaig agafar el metro i vaig venir aquí.
En aquest cas no és el tràiler de Telèfono Rojo, sinó que és el tràiler de La vida és Verdi, aquest documental en ficció que s'ha fet per celebrar aquest centenari del cinema Verdi i que s'ha pogut veure al Festival de Màlaga, crec, i arribarà al mes de juny a la cartellera del Cinemes Verdi, suposo que de Gràcia, i no sé si algú més també el voldrà projectar. Parlem ara d'una figura importantíssima per al món del cinema i també, com no, per al tema de tota l'activitat cultural al barri de Gràcia. Parlem ara amb Enrique Pérez, el que va ser el creador d'aquest Cinemes Verdi que actualment tenen tant d'èxit als cinemes en versió original i que va aconseguir, un mes de desembre, acabant l'any, va aconseguir d'una forma sobtada que li donessin aquest projecte per tirar-ho endavant d'un cinema de barri que no acabava de funcionar del tot, però que ell, durant molts anys que va estar al capdavant, va aconseguir, pues, això, ser una icona de la ciutat a nivell cultural de Barcelona i del barri de Gràcia. Donem la benvinguda a Enric Pérez.
Enric, bona tarda, bon dia.
Hola. Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bueno, felicitats pel llibre, eh?
Bé, bé, gràcies. Veig que ja l'has llegit, per tant, doncs...
L'he llegit i en profunditat, perquè tant el que fa el Josep Maria Contel, que es podria dir que és l'historiador de Gràcia, explicant molt bé tota la història del local, des d'abans de que sigui els Verdi, fins ara, fins a l'actualitat, després el teu escrit, que és Vius, tota la teva experiència importantíssima de fer que el Verdi fos més que un cinema de barri i es convertís en un punt de referència del bon cinema en versió original i del cinema d'autor, i després el text de La Paz Recolons, que és una persona vinculada a Contracorrient de Film, que és, diguem, ara el negoci o la empresa que porta a terme la programació actual de, i també fa de productora, evidentment, dels Verdis. Com ha estat la teva experiència d'aquests 100 anys? Des de que comences a comprar aquest cinema, diguem, de barri, que estava a punt de tancar i tu veus que hi ha possibilitats, com és l'evolució? L'expliques molt bé al llibre, però potser la pots explicar, si et sembla, als oients, no?
Bueno, en principi jo vaig agafar amb molta il·lusió perquè era una història que hagués acabat aquest cine com altres, que haguessin sigut un bingo o un gran supermercat i es hagués sumat a la desaparició de tantíssims cinemes de la ciutat. En aquella època en què el vídeo d'alguna manera estava triturant el que eren els cinemes de base. Per tant, ho vaig agafar amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Després va haver bastant patiment, però jo vaig, amb la meva perseverància, lluitar tot el que vaig poder per aconseguir tot aquest èxit, que poder no me l'esperava, que fos tan gran, però que gràcies a tots els espectadors, ja no solament de barri, sinó de la ciutat i de les afores de Catalunya i d'altres llocs que venien a veure programacions de pel·lícules que altres cinemes no haguessin posat mai. Per tant, doncs, d'alguna manera, gràcies als Verdiadictes, avui podem celebrar els 100 anys d'aquest cinema que no s'ha tancat, per fer una programació que ha marcat la diferència amb la resta dels cinemes comercials.
A tu et va arribar la proposta una mica bastant de pressió, perquè et va arribar la proposta un 27 de desembre de l'any 1982, on el propietari del cinema Verdi de Barri et va dir: mira, jo el 31 de desembre tanco el cinema, si a tu t'interessa tirar endavant amb un nou projecte d'aquest cinema de barri, endavant. I tu, que portaves ja una empresa familiar de projectors de cinema portàtils, vas decidir que sí, no? Que et ficaves de cap, no?
Sí, jo de fet em vaig enterar el mes de setembre d'això i vaig contactar amb ells, però com que no em coneixien de res, ells insistien per veure si d'alguna manera les empreses grans que ja existien a Barcelona i als voltants, a la perifèria, algú li interessava. I veient ja que s'acabava l'any i que anaven a tancar, es van recordar que jo sí estava interessat. I llavors, doncs, en corrents i de pressa em van dir: si encara estàs interessat, vine corrents i farem el contracte. Si no, el 31 tanquem. Llavors, doncs, bueno, vaig sense que posar-me a córrer i de fet vaig demanar l'ajuda d'un amic meu, que era operador de la Filmoteca, el Joan Pol, que m'ajudés, perquè clar, jo encara tenia en marxa tota la meva empresa de projeccions. Però bueno, junts vam començar la primera etapa, després ens vam separar perquè ell d'alguna manera no creia que els multicines poguessin funcionar en un barri com Gràcia, i vaig agafar l'aventura de compartir el cinema amb les tres primeres sales del 87, doncs en solitari, i a partir d'aquí doncs va ser tota una aventura èpica la que vaig tindre, i en moments molt bons i en moments molt difícils també.
Hi ha una anècdota que a mi em sembla la millor del llibre, no sé si el Joan també pensa,
bueno, que
això.
Hi ha moltes anècdotes,
sí,
interessants.
Sí, però per mi la més simpàtica és la del Pasqual Maragall.
Ah, sí.
A les festes de Gràcia, que estava a la porta el senyor
Enric
Pérez, i que passa el Maragall, la saluda, li diu: molt bé, estàs fent una tasca cultural molt important, perquè llavors ja el Verdi era un cinema,
sí,
que tenia una dimensió més enllà de Gràcia, era un cinema de d'autor important, ja havia sortit, ja no existia la paraula art i ensaig, i el Maragall li va dir: escolta'm, diu, al carrer Torrijos, que està aquí tocant darrere del Verdi, hi ha uns locals buits.
Una fàbrica que tanca,
per no? Per què no mires? I te'n vas liar la manta a la cabeza, com es diu, no, habitualment, Enric Pérez?
Sí, la veritat que el primer sorprès vaig ser jo, perquè jo estava mirant a la porta del cinema, junt amb més persones, com pujava tota la comitiva, i de cop i volta para la comitiva i la fa parar ell, i aleshores, i fins i tot la comitiva es va estranyar, va dir, i ara què passa aquí? I aleshores llegeix a mi i vaig dir, vull parlar amb tu. Tu el que has fet per Gràcia i per aquesta ciutat és molt important. Sí, però tens que fer algú més. I jo vaig dir, no sé on. I llavors em va dir, darrere tens un local que mai deixarem que sigui altre cop una indústria com la que era. Per tant, doncs vinga.
És que és una anècdota preciosa perquè demostra com era el Pasqual.
No, però és cert.
Que segurament el millor...
Un gran visionari.
El millor que ha tingut Barcelona. Jo penso que amb aquestes anècdotes se van creant el mapa del Pasqual Maragall, de que es pari davant del Riqui Pérez, que tu, per ell, no devies ser un més, no?, de la comitiva, dels que estaven mirant la comitiva, no, Enric?
Jo era un més que estava allà a la porta. Si no estic a la porta, no sé...
No t'enteres, no et fa la proposta de Torrijos, que clar, és el moment que tu amplies ja més sales i afortunadament no et pilles les mans, vull dir, perquè va sortir tot molt bé, no? Perquè Verdi Park, el Verdi no es podia entendre sense el Verdi Park, no?
Però primer
que d'alguna manera,
sí, perdona,
d'alguna manera era necessària l'ampliació, perquè tal com us relato en el llibre, tot el que jo relato en el llibre és d'alguna manera el meu, de forma abreviada, el meu testament professional. Jo d'alguna manera el que faig és dir exactament el que va passar. Jo no m'atribueixo cap mèrit que no sigui meu, i en aquest cas, si ell no arriba a parar-se allà i em arriba a dir això del carrer Torrijos, jo no tenia ni idea de que allí vivés una nau, ni que estigués buida, ni que no es pogués fer cap altra cosa que el que jo vaig arribar al final a fer. Per tant, doncs, per mi va ser important, perquè si jo al principi deia que tenia en el relat dificultats per aconseguir pel·lícules perquè la competència m'ofegava, jo en aquells moments jo ja anava saturat i faltaven encara més sales, i per mi va ser una bendició que el Pasqual es dirigís a mi. I aleshores, ell era un gran client. Ell, a vegades hi havia pel·lícules que jo compartia amb algun altre cinema, i ell venia allí a fer cua, i jo li deia, però per què? Però si aquesta mateixa pel·lícula l'estan fent en el... Per exemple, una pel·lícula espanyola, l'estan fent al Monte Carlo, i allí pots... No em diguis aquestes coses. Jo soc de Verdi, tota la vida seré de Verdi, jo no vaig fer cua a tres cines. Vinc aquí, jo el volia fer passar... I ell no volia que jo tingués preferències amb ell, no em deixava que el convidés, volia ell passar per taquilla. Vull dir, era una cosa molt curiosa, el del Pasqual.
Home, curiosa i singular, perquè això és la demostració d'un bon polític, perdona que t'ho digui, d'un alcalde que...
D'un gran nivell cultural.
Clar, i d'honestitat i d'honradesa. Sí. Que...
Però també tenim que valorar, i moltíssim, la feina que va fer Enric Pérez i dins dels cinemes Verdi, perquè recordem, l'any 82 feia pocs anys de la democràcia. El barri de Gràcia no és el que ara coneixem com barri de Gràcia a nivell d'un lloc de cultura, de reunions, de restaurants, un barri que estava una mica degradat, no?
I jo me'l vaig trobar molt deprimit.
Molt deprimit, exactament. I tu vas aconseguir això, tirar endavant aquest projecte, primer fent sessions de dilluns a dijous de cinema més d'autor i el cap de setmana més familiar. Per exemple, el teu primer programa familiar veig que era Los Siete Magníficos, per exemple. O sigui que feies programes, una mica de repertori, no?
Sí, perquè d'alguna manera, com que... Anem a veure, aquell cine tenia molt mala fama perquè havia fet pel·lícules classificades S, i d'alguna manera aquí havia vingut la gran culpa de la gran caiguda de públic que tenia, doncs hauria que provar a veure què passava, no? I aleshores vaig dir, aquest programa familiar va ser una mostra d'agraïment del barri de Gràcia per vindre de seguida, i també gent de la ciutat que llegint la cartellera va veure que la combinació de programa era adequada per portar els seus fills a tindre una vetllada de cinema familiar, no? I després, doncs, el cinema d'autor doncs, va arrossegar ràpidament a gent que volia acceptava les propostes que feien d'un cine més temàtic, no? Vull dir que les pel·lícules doncs, tenien relació una amb l'altra, la base amb el complement, cosa que amb els cines de l'estrena de barri això no passava. Posaven una comèdia amb una d'acció i no tenia res a veure i barrejaven públic i això es va anar diluint. Aleshores, el que d'alguna manera vam fer en aquella època va ser concentrar públic per programacions temàtiques.
I recordem que el Cinema Verdi que tu vas agafar era una única sala amb platea i club i també hi havia una sala de ball a la part de davant, no? Al pis de dalt.
Sí, sí, passa que la sala de ball jo no em vaig vincular amb ella fins al 92 quan ja va desaparèixer la discoteca.
I arribem al... Perdona, sí, Vialos.
No dic que és que em vas fer les sales de dalt, no? La 4 i la 5.
Sí, primer la 2 i la 3. Sí. Primer la 2 i la 3, que era el club del cinema.
Sí, no? Exactament. Sí. L'amfiteatre va ser la 2 i 3 i la platea es va convertir en la 1. Sí.
Arribem a l'any 1985, al Mercat de Cannes, a veure quin records et porta aquest diàleg d'una pel·lícula que tu vas posar al Cinema Verdi com estrena. Escolta aquest diàleg, a veure, que és realment genial.
Señor presidente, yo no desecharía la posibilidad de preservar un núcleo de la especie humana. Sería muy sencillo. En lo más profundo de una de nuestras galerías de seguridad. La radioactividad no penetraría en una mina de más de 1000 metros de profundidad. En cuestión de semanas se podría mejorar notablemente las condiciones de habitabilidad. ¿Cuánto tiempo habría que estar allí? Yo diría que... Cobalto, torio, G.
Això és un dels tres personatges que interpreta Peter Sellers, no? Que en aquest cas és el científic, en un partit nazi, no? Perquè sí. De tant en tant se li escapa el braç. Pues com diem, 1985 tu volies portar pel·lícules però no et donaven, no? Aquesta possibilitat d'estrenar pel·lícules al teu cinema.
És que penso que això és lo important. Com vas funcionar fora, quan buscaves pel·lícules per festivals i per fora d'Espanya?
Que aquesta obra és Teléfono Rojo, Volamos hacia
claro,
Moscú.
Sí, de Kubrick. Sí.
Jo és que el que passa que el llibre no dona per explicar tantes coses perquè em van limitar a 22 folis i ho he escrit tot de forma resumida, però jo des de 1980 també, a part de les projeccions, jo també era distribuïdor de pel·lícules infantils i jo vaig començar a anar pels mercats buscant pel·lícules. Per tant, jo sabia el que era anar a un mercat a buscar pel·lícules. I llavors vaig anar a Cannes perquè a mi el que jo volia, quan jo vaig dir, a veure, funcionaria aquí la versió original subtitulada? Ja que en el que llavors, hasta llavors havia sigut el meu soci, Joan Pol, va dir que ell no volia seguir perquè no hi creia, doncs clar, si ell no hi creia i jo em quedava sol, cap distribuïdor tampoc creia. Aleshores no hi havia pel·lícula que posar, per tant tenia que buscar alguna cosa. Mm-hmm. Llavors a mi m'havien parlat molt de que el telèfon de Rojo Volamos hacia Moscú havia sigut adulterada de diàlegs i censurada la famosa escena amb el Sterling Hayden dels fluids. Per tant, doncs vaig estar per Cannes, vaig veure que la pel·lícula estava a la venda i vaig dir, doncs la portaré en versió original íntegra amb l'escena dels fluids i amb els diàlegs sense adulteracions, perquè la conversació entre el Peter Sellers de general americà i el rus estava totalment adulterats els diàlegs amb el doblatge. Per tant, doncs jo vaig anunciar la pel·lícula com per primer cop la versió original íntegra sense adulteració de diàlegs i evidentment en versió original. Per tant, doncs, vull dir, vaig fer la prova va ser un èxit brutal. La medició de que fos un èxit és que els 3 mesos que vam estar en cartell van ser els mateixos 3 mesos que va estar una altra còpia en un cinema de Madrid. Per tant, vol dir que sí que la gent vindria a veure una pel·lícula en versió original al carrer Verdi 32.
I que hi havia cues llarguíssimes.
Clar, llavors vaig dir, bueno, pues, superada la prova, ara el que hi ha que treballar és en muntar un projecte i d'una sala fer-ne 3. I això és el que vaig dedicar la resta de l'any 86 agafar, perquè això va passar, l'estrena de la pel·lícula va ser el febrer del 86, vaig agafar el rest del 86 a fer tots els preparatius i el gener del 87 ja estava signant els planells per portar-los a l'Ajuntament, als bombers, a la Generalitat, i acabada la festa major de l'any 87 vaig baixar la persiana l'últim diumenge de festa major amb el festival de terror que fèiem, vaig penjar a la persiana un lletrero que deia "Últim dia". I llavors, a partir del dia següent, a les 8 del matí, començàvem les obres d'enderrocament del que em molestava i la construcció de les tres noves sales, que es van fer amb un rècord de 2 mesos. Jo és que no podia permetre'm el luxe de trigar més, perquè jo no disposava de capital suficient, sinó d'un préstec bancari, i tenia que córrer per obrir la taquilla el abans possible i generar diners per poder acabar de pagar-ho tot. Vull dir que va ser tota una carrera contra rellotge.
Una carrera contra rellotge, sí. Escolta, jo volia fer-te una pregunta incòmoda.
De tu estic acostumat des d'aquella època amb la que em vas ajudar moltíssim a rebre tota mena de preguntes.
Jo volia saber, tal com està el cinema al sí. país, què opines de l'ampliació de noves sales al Verdi 100 anys?
Anem a veure, en aquests moments ells, d'alguna manera, el tindre la titularitat de tot el local, incluït el supermercat, són perfectament lliures de pensar que no renoven el contracte del supermercat i que d'alguna manera doncs, són dues saletes petitetes per d'alguna manera que serviran per esgotar les pel·lícules quan ja estan en fase de desaparició, perquè d'alguna manera has de pensar que els aforaments que trauran d'allà són petits. Per tant, doncs, bueno, les sales 6 i 7 que construiran, pues espero que els hi vegi molt bé i que serveixi perquè les pel·lícules aguantin una mica més.
Jo, i una altra pregunta seria, com neixen els Verdis de Madrid? Per què te'n vas a Madrid a crear Verdis?
Sí, bueno, això és una aquesta pregunta no és incòmoda. Aquesta és una pregunta que a mi sempre m'agrada que se me faci perquè jo la vull aclarir, perquè aquesta pregunta m'ha costat disgustos.
Ho sé, per això te l'he preguntat.
Sí, anem a veure. Vull dir, a mi, el que no és normal és que si jo volia una pel·lícula per estrenar, jo em dirigís a les distribuïdores, a la Warner, a qui fos, a les sucursals que tenien a Barcelona, i la sucursal, el cap de la sucursal em deia ja faré la petició al cap de ventes de Madrid, a veure què em diu. I en vez de trucar a Madrid per fer la meva petició, trucaven al carrer Provença 266. I el senyor Balanyols hi deia: "Oye tú, ya lo estrenaré yo en el Diagonal". I després de pel·lícula no s'estrenava mai. M'entens? Per tant, un dia vaig dir, jo aquí no puc aconseguir les pel·lícules que necessito. Me'n vaig a Madrid, a viure a Madrid, i allí tractarem les centrals i les sucursals pues, que els hi donin pel sac, que en definitiva han desaparegut totes.
Sí, no hi ha sucursals a Barcelona ja.
No, perquè al món, no, va tancar la Warner que estava a Passeig de Gràcia, la Metro Goldwyn Mayer fa molts anys.
CB Films.
Sí, però tinc de les majors.
Estaven totes, sí.
Però totes les...
Bueno, però això explica la crisi de cinema que hi ha a Barcelona, que s'ha de dir. I s'està ocultant, no sé si estàs d'acord, Enric.
Bueno, jo ara estic jubilat, jo no sé què m'està...
Bueno, no té res que veure, jo també estic jubilat i no té res que veure. Sí, la veritat però... està per damunt de la jubilació.
Però, Miguel Fernando, Ruiz de Villalobos, que t'estimo moltíssim.
Jo a tu també, Enric Pérez.
Escolta una cosa. Jo, el meu pensament no era jubilar-me mai. Jo em vaig tindre que jubilar perquè vaig estar a punt de morir dos cops.
Sí, ja ho sé. Val? I a més, un dia conduint, que un poc més...
Aleshores, quan jo decideixo a l'últim cop despertar-me del coma i decideixo quan m'expliquen el que m'ha passat, de meningitis que per poc em mata, que era el segon cop, em diuen el que ha passat, jo dic que a la meva família jo no li puc deixar això perquè ho estava portant pràcticament jo sol.
Sí,
no li puc deixar aquest valor.
Bueno, tu i el teu germà, sí.
Per tant, jo tinc que trobar algú. Llavors, un cop trobo algú, jo tinc una satisfacció, i és que no he tingut que despedir a 45 persones entre Madrid i Barcelona i tancar les portes del local, cosa que vaig evitar el 32 de desembre del 82, jo no em converteixo llavors amb el villano que té que tancar les portes el juliol del 2015. Aleshores, aquesta és una satisfacció. Però el dia següent que ja m'ho he tret tot de sobre, jo entro en una gran depressió perquè jo voldria haver seguit actiu. Yeah. A mi m'hauria agradat seguir actiu. Jo no volia jubilar-me. Però arriba un moment en el que d'alguna manera ho assumeixes i dius, bueno, l'única cosa que em permeto fer és no saber res del que està passant.
No, i a més,
no vull saber res.
Hi ha una cosa molt clara, Enric. I és que la feina d'un exhibidor de cinema és molt estressant. És molt estressant perquè és un camp de batalla. El món de l'exhibició en aquests moments a Espanya és un camp de batalla. Però jo parlo de que Barcelona hagi perdut aquestes, diguem, representacions de les grans multinacionals, demostra que Barcelona cinematogràficament ha quedat, diguem, de costat. A costat de, ja no compta...
Però compta... És que no és que hagi de quedar de costat Barcelona i en aquest cas concret a l'estat espanyol. És que ha quedat de costat tot, perquè és que ara tot sí, està tot dirigit des de fora.
Ara
les grans multinacionals nord-americanes dirigeixen tota Europa i Àsia des de Londres.
Mm, ho sé. Londres mana.
Què vols que puguin fer des d'aquí? Des d'aquí són... simplement uns ninots que obeeixen ordres. Uh-huh. Sí. I d'alguna manera, doncs, número de còpies, tantes, aquí, allà, i toca a obedecer i a callar.
I a més van tindre uns anys que més
perquè,
o menys...
Clar, jo, una de les coses que no explico detalladament és que a mi els distribuïdors... per una part m'odiaven bastant, per l'altra, quan tenien bons resultats amb mi, m'estimaven molt, però els grans m'odiaven bastant. Per què? Perquè resulta que jo exigia, jo era l'únic exhibidor que exigia, abans de posar una pel·lícula la volia veure. I això deien, esto no lo hace nadie, aquí se ponen las películas porque lo decimos nosotros. I deia, pues no, jo no te la poso. Jo m'he perdut grans pel·lícules perquè el distribuïdor no me l'ha volgut donar perquè jo exigia veure-la abans. Què farem? Mm. Però d'alguna manera jo tenia que ser fidel a el que el meu públic volia. I jo, que em passava moltíssimes hores en els vestíbuls del cine, barrejat entre la gent, arrimant l'orella, no per ficar-los a les persones que anaven per allà, sinó per escoltar com pensaven, el que volien, i sentir totes les seves anècdotes, gràcies a això jo sabia com tenia que programar. Llavors, jo tenia una sala de projecció a casa meva i quan no em posaven la pel·lícula a les sales de projecció de les distribuïdores a Madrid, em entregaven el sac amb els rotllos de 35 mm, me'ls portava a casa, me'ls muntava, em llevava d'ova, em posava la pel·lícula a les 8 del matí, me la veia de matí, de tarda, de nit, a l'hora que fos, em veia les pel·lícules i jo decidia si posava la pel·lícula o no posava la pel·lícula. L'exhibidor rebelde, em deia.
Fixa't si era estressant abans.
Molt estressant.
Ara, amb el vídeo, ara...
el digital, tot digital, tot ara perdut, sí.
Et pots aixecar a les 6 de la matinada i posar-te 4 pel·lícules abans d'esmorzar.
Sí, a més t'arribava...
Jo era molt estressant, però jo vaig disfrutar.
Ja. Sí.
Home, perquè eres un home de cinema... Dir,
perquè és la teva vocació. Les vocacions són això.
Perquè és que jo abans d'empresari... Jo vaig ser operador de cinema.
Clar,
jo també he estat fent d'operador de cinema a la Filmoteca i a altres cines comercials, a la meva joventut. M'entens? Mm-hmm. Vull dir, jo era una persona que professionalment, la meva professió era operador cinematogràfic de cabina. Mm-hmm. I aleshores, a mi muntar-me a casa les pel·lícules, que era una feinada, projectar-les i després desmuntar-les i tornar-les, era un trajín importantíssim, mm-hmm. però jo gaudia d'ell.
I tenies el gran respecte del públic, no? Que arribava a la sala del Verdi sense una idea ben bé de què veure, però sabien que la programació era força interessant i quedaven allà un grup d'amics o parelles, el que sigui, i anaven a veure qualsevol de les pel·lícules projectades per tu al cinema.
Sí, hi havia una confiança que jo no vaig entendre mai el complet, ho entenia i l'acceptava, i per això m'arriesgava que tenia que seguir fent el que estava fent. Però hi havia distribuïdors que no ho entenien, i això que tenien una pel·lícula amb cartell, que l'únic cine del país on estava funcionant era el meu. Per tant, doncs, i deien obertament a través de la ràdio, és que és molt raro, és que la gent estava allà i no sé què, i un cop allà decideixen entrar, i això no passa a cap cine de cap lloc. La gent quan va al cine ja sap a quina pel·lícula va veure, però el cas de Verdi no. En el cas de Verdi van, queden i llavors entren.
Sí, sí.
Bueno, pues havia que acceptar això i havia que aquest públic volia. Vas a pensar que jo en el moment més àlgid, a finals de la dècada dels anys 90, quan a mi m'entreguen el premi al millor cine de tota l'Europa continental, jo havien passat pel Verdi 600.000 persones, de les quals 467.000 eren de cinema europeu. I això d'alguna manera és pel que em van donar el premi, però en realitat havien passat 600.000 persones. Vull dir, aquestes xifres no es veien. Sí. Hi havia pel·lícules, jo vaig estar una temporada dels 90, que hi havia pel·lícules que jo feia la versió original i a l'arribau, per exemple, feia la versió doblada. Doncs els laborables, la millor xifra era la de Verdi, que els laborables omplíem. Els laborables jo tenia l'índex més alt de Barcelona. Els caps de setmana no, perquè jo no tenia més aforament. I un cine de 1.000 butaques, com a l'arribau, es podia ficar 1.000 persones, i jo, a la sala gran, llavors tenia 434 butaques, no hi havia
més. Home, recuperaves no clàssics, grans clàssics de versió original, si no estic equivocat, també vas projectar en ser èxit La vida privada de Sherlock Holmes, no?
I altres... Bueno, si això va ser una aposta meva d'una pel·lícula que a l'època, quan es va estrenar, va ser un fracàs, sí. I que un col·lega de l'amic Miguel Fernando, un periodista, baixant pel vestíbul, quan va veure el cartell de properament que es va estrenar a reposar La vida privada de Sherlock Holmes, en aquest cas en l'estrena en versió original, va dir, a qui se li ha corregut aquesta estupidesa? Si aquesta pel·lícula va ser un fracàs total, i ara no sé què, jo vaig estar 6 mesos en cartell, jo me'l vaig escoltar,
sí,
i no li vaig dir que... No li vaig dir que l'estúpid que havia comprat la pel·lícula era jo.
A més, recordem, dirigida per Billy Wilder i per a mi una de les seves millors pel·lícules.
Sí, home, sí. El que passa és que va ser incomprendida a la seva època. Una altra pregunta insidiosa, Enric Pérez.
Ai.
Suposo que deus tindre molt material gràfic de tota la teva etapa, no? Des del 82 al 2015. La meva pregunta, com mala intenció, és per què no hi ha tant material teu al llibre?
Perquè a mi no m'ha agradat sortir mai a la foto.
No parlo de fotografies teves. Material de les estrenes, de les planes que feies d'informació, de les pel·lícules, de la gent que anava invitada en l'època teva, que també es feien coses. Per què no hi ha material gràfic teu, justament en la part teva?
No hi ha perquè jo no he intervingut amb això. Jo vaig agafar i vaig dir que el meu fotògraf oficial durant tota aquesta època, el que va recollir tot això, jo podria tindre fotografies, però fotografies
perquè
positives.
Perquè tu tens que tindre un...
Però el meu fotògraf oficial, que tenia els negatius, era el Josep Maria Contel.
Ja.
Per tant,
però a part d'això, suposo que tens molts paperament, vull dir, molt crítica...
Jo tinc molta cosa, però has de pensar que aquest llibre està totalment promogut per a Contracorriente Films. I d'alguna manera a mi no m'han pogut evitar com a la persona que fa que gràcies a que jo vaig fer el que vaig fer, avui estem celebrant 100 anys.
Sí, clar,
perquè
sí.
Si no, m'he tancat.
A veure,
si no estaria.
Que tampoc, però... que tampoc anem a pams. Tampoc són 100 anys. Perquè tu vas començar al 82.
No, però el que em sigui estigui obert...
No, però... Abans era un local que va tindre diferents noms, i això en Joan em dona la raó mirant.
Sí, home,
perquè el llegit del llibre ho explica molt bé Josep Maria Contel.
Exacte.
Perquè era un saló primer de ball, després cinema, després tal... Era una part de gràcia molt particularment gracient, crec jo, vaja.
Escolta, jo sé que perfectament, perquè el llibre ho explica molt bé, ja ho sé. però anem a veure, si jo a partir de l'1 de gener del 83 no estic allí treballant...
Ah, no, no existiria el Verdi.
Si jo no, però jo no
que,
signo,
que dic que el
avui,
llibre...
no estaria, avui no estaríem parlant.
No, evident, no si estaríem parlant d'altres coses, home, sí que estaríem parlant amb tu. No, sí, home, sí. Va. A veure, però jo dic que cinema, Verdi, 100... És bonic perquè el 100 és un número que tothom parla. Vull dir, jo tinc un company que fa un programa de cinema i sempre diu fulanito compraria 100 anys ara, que a mi m'importa un rábano si fulanito podria complir 100 anys o va morir fent 100 anys.
Home, nosaltres fem un programa de cinema també després i ja portem 107. Ja som centenaris.
No,
ja
el que vull dir és que s'ha de vendre... A veure, es pot vendre, tot es pot vendre, però després a l'hora de comprar... Tens que saber el que compres. No sé si m'explico. Tu saps que sí. Jo t'he fet un escrit sobre el llibre absolutament responsable de lo que he escrit, però evidentment sense voler fer farida, perquè no tinc perquè se mal, tindrà mala llet, i perdoneu la paraula, però és que és veritat. Però si fem reflexionar la gent, el títol de Verdi 100 anys és fals, perquè el Verdi no té 100 anys. El Verdi.
No és cosa meva,
ja ho sé, és el local que té 100 anys. I el local no és tan sols el Verdi, perquè va tindre una vida anterior molt de Gràcia, quan Gràcia no era inclús ni un barri, era una vila.
Era una vila, la vila
era
de Gràcia.
Vila, sí, era la vila de Gràcia.
Com Sarrià i el
Clar,
Diego.
Jo tot això
no,
ho sé,
no,
però
que
mira.
Jo no, jo, és que no t'ho estic dient a tu, Enric, jo sé que tu tens molt clara les idees.
No, és que jo vull deixar clar ja que d'alguna manera em feu una pregunta d'aquesta categoria. A mi quan em proposen això, jo no volia participar.
Bueno, és,
i em van dir que sense mi... Que sense mi
cada
no
vegada s'expliquen bé les coses, i això està
sense
bé.
Mi, no, sense mi no havia llibre. Jo no volia participar perquè jo tindria... Anem a veure, jo podria haver escrit un llibre ara, al marge d'això, jo podria escriure un llibre complet.
Pues perdona, lo esperem.
Més gran, un llibre complet.
Pues lo esperem.
De totes les coses que m'han passat.
Escolta, Enric Pérez, públicament, et demano, vols que et faci de negre?
No.
Si vols et faig de negre, eh?
No, jo no estic bé de salut.
Bueno, i què? Tu em fas gravacions, m'envies tot el que vulguis i jo ja faré el que pugui. No et preocupis.
Sí, pots fer una entrevista.
Aquest llibre l'encarrega a Contracorriente. Ell tindrà els seus fonaments per què vol això. M'entens? Jo l'única cosa que reivindico en aquest llibre, l'única condició que poso al final, quan ja dic, va, d'acord, ja em pressioneu tant que si no hi estic jo, no hi ha llibre, jo escriuré el meu relat, que considero el meu testament professional, però jo només em faig responsable del meu relat i no vull saber de res més. Jo us presento el meu fotògraf oficial, que a més tindria que fer la part històrica, perquè al principi l'anava a fer una altra persona que no sabia ni per on començar, i vaig dir, si ho fa el Josep Maria, ell és el que té tots els negatius fotogràfics de tot el que ha passat a Verdi, i ell escolleixi el que vulgui. I a més, ell, d'alguna manera, és historiador.
És historiador de Gràcia, home.
Digna.
I té un munt de llibres sobre Gràcia.
A partir d'aquí, i a partir del finals de juliol de 2015, on jo desapareixo del mapa, jo no soc responsable de res, ni del que hagi decidit l'editorial, ni la portada, ni de res. Jo només és el meu tros. Llavors, vull dir, clar, jo en les fotografies no he participat. Evidentment hi ha moltíssima més cosa. S'ha decidit donar més importància a altre tipus de coses? Bueno, no era, per mi no era vital explicar aquesta història. Ho ha sigut després perquè ha quedat bé, crec que ha quedat bé, i que considero que tot aquest...
Ha quedat molt bé, el llibre és magnífic, si no té res a veure això.
Lo meu, però, ja totes les persones, tots els verdiadictes, per dir-ho d'alguna manera, com a mi m'agrada nombrar-los, que em van seguir, que van confiar en mi, d'alguna manera, quan llegeixin el que jo explico, penso que pensaran en l'època que ells van gaudir força de tota l'aventura que van fer.
Home, i tornem...
El que hagi passat després no és cosa meva.
A més, tornem a ser joves...
Fins i tot jo, d'alguna manera, si ara hagués tingut que seguir portant el cine, probablement no sabria com fer-ho. perquè el món, com tu bé has dit abans,
ha canviat molt, sí, ha evolucionat.
Ha canviat tant.
Ha evolucionat i cap a mal.
Que jo no sabria programar-lo com es programen ara els cines. Mm. No sabria. Hauria perdut l'encant, per tant.
Mai se sap això, mai manera, se sap, Enric, mai se sap.
D'alguna manera, passats els anys, penso que, mira, a lo millor, millor que hagi acabat tot així, perquè jo ara igual no sabria.
Bueno, toma-te-lo con calma, que es diu, i gràcies per estar amb nosaltres, Enric Pérez.
I moltíssimes gràcies.
Felicitats, moltes perquè felicitats, la teva sí. obra cinematogràfica quedarà en la història dels cinemes de Barcelona i de la resta de l'estat espanyol.
Indiscutiblement, o sigui que ets una figura importantíssima.
Ets una figura fonamental en la història del cine a Espanya, i el que li agradi bé i el que no li agradi també. M'entens?
Jo espero que després del relat aquest que considero com a testament professional, no em passi com la pel·lícula que interpretava la Victòria d'Abril, Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto.
Segur que tothom parlarà de tu, estiguis viu o mort, no et preocupis.
Moltes gràcies, Enric Pérez, estar en aquest llibre Cines Verdi 100, 1926-2026, i també a la pel·lícula que s'ha fet, no? La vida és Verdi, que podrem veure al Cinemes Verdi, suposo que al mes de juny, no? Que s'estrenarà.
Sí, diuen que sí.
Sí, sí, sí.
No tinc res a veure amb la pel·lícula.
No, ja ho sabem, que, afortunadament. Felicitats.
Encara que surti menys de 4 minuts.
No, felicitats, no tindràs res a veure.
M'han obligat a sortir.
Vinga, una abraçada, Enric.
Moltes gràcies.
Una altra per voler.
I ara el que escoltem és la intro, els títols de crèdit de La vida privada de Sherlock Holmes, pel·lícula de Billy Wilder, 1970. Jo penso que una de les grans obres mestres d'aquest director i possiblement també la millor pel·lícula sobre Sherlock Holmes, indiscutiblement aquest to de comèdia àcida que té aquesta pel·lícula i amb una partitura meravellosa del gran compositor Miklos Rocha. Ens acomiadem ja, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, no?
Sí, senyor.
Tornem d'aquí dues setmanes.
Dues setmanetes, el dia 8 d'abril.
Passada la Setmana Santa.
Sí, senyor.
A gaudir dels dies de vacances.
Sí, home, sí, gaudirem de vacances.
Ja sé que tu és una persona que vacances no t'agraden. Sí, bueno.
Que m'agraden, treballant.
Bueno.
En vacances es pot escriure molt, es pot gravar moltes coses.
Preparar els programes ja d'aquí a l'estiu, no?
Sí, exactament.
Pues res, us deixem a Miklos Rocha i La vida privada de Sherlock Holmes.
En algún lugar de los sótanos del banco Cox y Compañía en Londres, se guarda una caja que lleva mi nombre y que no debe abrirse hasta 50 años después de mi muerte. Contiene ciertos recuerdos de mi larga asociación con el hombre que convirtió la ciencia de la deducción en un arte. El primero del mundo e innegablemente el más famoso detective.